Fem Salut amb el Parc Taulí.
Pandèmia, ser adolescent i tenir un trastorn de salut mental no és una combinació gens fàcil. Per tal d'ajudar-los a l'Hospital de Sabadell, a banda de psicòlegs, de terapeutes, de metges i infermeres, aquests joves també compten amb dos docents que els acompanyen durant la seva estada. En concret, són dos professors que els ajuden a reprendre els seus aprenentatges, a seguir en contacte amb l'escola, però també a relacionar-se, compartir, conviure amb altres companys durant el seu ingrés. En definitiva, no sortir-se del camí que els ha de dur de nou a l'institut. Nosaltres avui en volem parlar per descobrir com és el seu dia a dia, quin és l'acompanyament que reben i com són ells i les necessitats que tenen derivades també d'aquesta pandèmia. Per això el que fem és saludar els professors de l'Hospital de Sabadell, l'Ignasi Ferreres i la Susana Senso, que són els docents de Salut Mental. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, creieu que la vostra feina és prou coneguda?
No. Crec que no, que és una feina molt especial i fins i tot dintre de l'hospital és una feina poc coneguda i fora també. Vale? Jo crec que tant dintre de l'hospital com fora.
Per això... Poc coneguda, però molt necessària.
Això ho descobrirem, jo crec, que a mesura que anem avançant aquesta entrevista. Expliqueu-nos primer de tot, vosaltres, quan arribeu al Parc Taulí i per què vau, doncs, això, fer aquesta aposta?
Bueno, jo vaig arribar fa tres cursos, vale? Justament abans del curs de la pandèmia, justament al setembre, i bueno, treballava en una escola i necessitava fer un canvi, m'ho van proposar, i, bueno, i em va semblar un projecte maco, sempre m'han agradat, doncs soc mestra d'educació especial, sempre ens han agradat els nens amb aquesta tipologia, i l'Ignasi el coneixia d'abans i m'ho van proposar, van fer una selecció i va ser una persona triada perquè la persona que estava abans es jubilava. Uh-huh. Llavors, doncs, va fer-me el traspàs i vaig començar el setembre del 2019.
En el teu cas, Ignasi.
Jo fa 5 cursos, que sóc aquí al Taulí, estic a l'hospital, Susana està a la unitat de la UCA, uh-huh. Jo estic a l'hospital de dia, que és hospitalització parcial. Jo aquest és el meu 5è curs. Havia treballat també sempre a escoles i a un institut i es va jubilar l'anterior professor i va fer també un procés de selecció i bueno, doncs em van destriar i em vaig incorporar aquí a l'hospital de dia. Ja fa 5 cursos.
Déu-n'hi-do. Expliqueu-nos també les diferències, no? Entre, doncs, evidentment, l'aula que hi ha, doncs, a la planta, no? Amb el centre de dia.
Mira, comencem una mica també de lo més, és a dir, hi ha dos recursos, un és la UCA, que és la planta, on...
La unitat d'hospitalització 24 hores, són els nens que estan ingressats sempre acompanyats d'un infermer i allà, doncs, és l'ingrés més crític, no? Quan arribem més aguts, vale? Normalment arribem des d'urgències o des d'una cosa programada des del CESMI, sí. De nens de tota l'Eix Occidental, vale? Som una unitat que abarca tota l'Eix Occidental, vale? I llavors, doncs, allà, doncs, tenim un equip, vale? Sempre estan acompanyats per infermers, és una unitat que està més aïllat, sí que tenen visites amb els pares, depenent de la pandèmia si ens deixa o no, però sí que és veritat que estan més allà, i llavors nosaltres fem l'atenció d'un educativa dintre de l'aula. Vale? Allà mateix a la unitat hi ha uns espais que nosaltres podem fer l'atenció educativa més.
Molt bé. Quina és la vostra casa, Ignasi, al centre de dia?
L'hospital de dia és una situació en casos aguts, és a dir, no són casos tan greus, però sí situacions agudes que des del CESMIC, és a dir, des de consultes externes, és impossible poder donar-li l'atenció que requereix i des de la UCA, doncs, ja han passat a un estadi menor de gravetat. Uh-huh. Aleshores, nosaltres fem hospitalització parcial, és a dir, des de les 9 fins a les 2 de la tarda. Val? Aleshores, també molt lligat ja també a una reincorporació de l'alumnat a la comunitat. És una de les coses que es caracteritza aquí salut mental del Parc Taulí.
Perquè, tot i les diferències, l'objectiu m'imagino que és el mateix, no? Que cap alumne doncs això, es quedi enrere, no? O massa enrere.
Nosaltres sempre diem el mateix, vull dir, amb els, ja amb els nostres antecessors també, que havien estat aquí al Parc Taulí de professors, és a dir, aquí no es queda ningú, és a dir, no perd ningú l'escolaritat per estar ingressat. Val? És a dir, això és molt important, és a dir, tu pots estar ingressat però pots continuar la teva escolarització i tenim casos de que tenim casos de nens que estaven molt sense cap tipus de recurs educatiu, que han sortit amb recurs educatiu, i d'altres casos, doncs, per exemple, de casos de segon de batxillerat que han fet la selectivitat, fins i tot casos de selectivitat,
sí,
o fins i tot molt puntualment nens que estan a la universitat i que tenen 17 anys, vull dir, que aviam, que no perd ningú el dret a l'educació.
Hi ha un ventall molt gran d'alumnes, per nosaltres alumnes i per l'hospital pacients de totes les edats, que tenen cadascú la seva tipologia, el seu tipus d'escola, llavors ens adaptem a tots els nens perquè puguin seguir el màxim possible i sobretot la intenció és que el retorn, com tu deies, puguin fer un retorn el més normalitzat possible. És el més important per nosaltres.
Hem de deixar clar que són, doncs això, joves, infants, que tenen trastorns de salut mental. Quins són els més comuns, no?
Bueno, bàsicament tenim és a dir, infants i joves des de 12 fins a 18 anys. Sí que és veritat que puntualment podem tenir ingressos de nens més petits, però és molt puntualment. Aleshores, faríem tot l'espectre de trastorns de salut mental,
sí,
és a dir, trastorns de la conducta alimentària, anorèxia,
psicosis,
primers episodis psicòtics, trastorns de l'espectre autista, en situacions, és a dir, trastorns de l'espectre autista atenem en situacions greus o que en algun moment necessiten una cosa com a més intensiva.
Intents autolítics, vale? Que necessiten un ingrés per poder-los estabilitzar, depressions,
sí.
Més o menys, és la tipologia més o menys de nens
ansietat,
que tenen.
Trastorns de l'ansietat i trastorns obsessiu-compulsius, és a dir, tot, gairebé recollim tot l'espectre de trastorns que tracten
de salut mental.
De salut mental.
Sí.
Quantes places teniu tant al centre de dia com a planta, no? I quants alumnes al llarg de l'any passen doncs,
per
les vostres aules?
A la UCA tenim 10 llits, vale? El que passa que estan repartits en dues plantes. Ara mateix la UCA està una part 6 llits a la setena planta i 4 llits a la segona planta. Llavors, hi ha 10 llits. Hi ha moments que potser pot augmentar per moments puntuals, o pot haver-hi algun llit buit, però normalment són 10 llits. Normalment jo, nosaltres ho contem, som escolars, és a dir, per això som profes, llavors nosaltres, la nostra forma de treballar és de setembre fins al 30 de juny, igual que una escola. Llavors jo, per exemple, el curs passat vaig tenir uns 180 alumnes de setembre al juny, vale? De totes tipologies. Hi ha nens que poden estar 2-3 dies, hi ha nens que poden estar 2-3 mesos, la mitjana més o menys són uns 15-20 dies, vale? Però pot haver-hi, és a dir, és totalment, cada matí arribes i hi ha un ingrés nou o hi ha hagut un altre, és a dir, és cada dia és una cosa nova, no? I puc tenir doncs, més o menys 180 al curs, vale? Sense comptar l'estiu i les vacances. Al curs uns 180 dies, 180 alumnes.
I nosaltres, l'hospital de dia, són 20 places, val? I normalment l'estada mitjana està entre 30 i 35 dies. I al curs, amb aquests 5 cursos, doncs ens movem amb una... Hi ha hagut cursos que hem fet 60, 60 atencions, és a dir, hi ha més salut, és a dir, ho dic com la Susana, no? Des del curs, doncs, he atès d'uns 60 fins als anys amb més atenció que he passat de 90. Val? És a dir, sobretot amb el tema de la pandèmia, a l'hospital de dia, hi ha hagut un increment molt considerable de casos.
Clar, creieu que són suficients aquestes places, aquests recursos?
Jo per mi a la UCA no. Hi ha hagut moments, a més amb la pandèmia hi ha hagut un augment molt gran i sí que és veritat que seria millor tenir algun llitet més, ens aniria molt bé, perquè hem tingut moments de molta pressió de necessitats de llits, vale? I llavors això fa que es pressioni molt i tenir una pressió bastant gran de pacients. Però bueno, jo crec que ho tindran en compte, la veritat és que sí.
Nosaltres, clar, la Susana, la UCA tenen a tot el Vallès Occidental.
Sí, és que nosaltres abarquem moltíssim.
Nosaltres, Hospital de Dia, només, perquè a l'Hospital de Dia hi ha una altra terrassa. Aleshores, nosaltres atenem Cerdanyola, Ripollet, Sabadell, sí. Castellà,
Barberà,
Badia i Sant Llorenç Savall. Aleshores, nosaltres amb la pandèmia, doncs la veritat és que hem tingut un pic i encara el tenim, és a dir, de casos molt gran. Al final, vull dir, hem tirat d'agafar més alumnes, de fer mans i mànigues per a poder atendre a tothom.
Ara parlarem d'aquests efectes d'aquesta pandèmia, també, però en aquest sentit m'imagino que també, clar, com ens hem d'imaginar una de les vostres classes, no?, amb tota aquesta diversitat, tenint en compte que són estades curtes, tenint en compte que són nens que tenen tots aquests trastorns. Jo m'imagino, és com si fos una escoleta d'aquestes rurals, no?, amb molta diversitat.
Sí, és a dir, el funcionament seria com el mestre d'una escola unitària rural, és a dir, tens alumnes en tot moment que són diferents, que fan diferents coses, a cadascú li has de proporcionar, per exemple, hi ha nens més grans que potser el que li has de proporcionar són recursos materials i la possibilitat de poder seguir, a nens amb més dificultats has d'estar amb ells treballant coses molt específiques. I la figura seria una barreja entre mestre d'escola unitària
Val.
I una part molt important de gestió i dinamitzador de la xarxa.
Clar.
Perquè aquests alumnes estan aquí però no deixen d'estar al seu centre amb unes dificultats moltes vegades que necessiten també de molts actors implicats, els equips d'atenció psicopedagògica, els tutors, els equips directius del centre, recursos extra que necessiten. Per tant, també nosaltres dediquem una part molt important de la nostra feina...
L'atenció educativa...
A la gestió, que és molt important, perquè aquest alumne no és nostre,
clar,
és d'un centre. Nosaltres...
Feu l'acompanyament, no?, durant aquella estada.
Li donem eines per a que no es desvinculi, per a que pugui seguir, però l'alumne és del centre. I aleshores també tota aquesta feina de coordinació, de xarxa, sí, és molt important.
A més, també hem de pensar que la nostra atenció educativa també està molt basada en el criteri clínic. És a dir, jo, per exemple, sobretot que estic a la UCA, hi ha nens que arriben en un moment bastant crític i llavors... Hi ha moments que no poden estar a l'aula perquè clínicament creuen o no està adequat o encara no estan preparats. És a dir, anem molt en funció de l'equip que es decideixi com es fa, vale? Quan ja poden anar, alguns poden estar més estona, altres poden estar menys estona. Cadascú se li... És a dir, és una educació molt, 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 molt personalitzada al moment concret que pot dependre de minuts. Vale? És a dir, pots arribar a l'aula i no està preparat, al final sí... És a dir, has de tenir molta mà esquerra, molta empatia, molta... saber-t'ho portar al teu terreny, perquè, per una part, és una cosa que els estressa i moltes vegades sí, acaben en aquestes situacions per la part educativa, perquè els hi ha estressat, però per una altra part és la part que els hi dona normalitat. És a dir, jo sempre dic que la part aquesta nostra educativa és la normalitat del que ells tenien fora, sobretot aquests que estan en un ambient hospitalari. Llavors, per una part va molt bé perquè ajuda a normalitzar i que ells vulguin retornar al seu hàbitat, vale?
A l'institut o a l'escola, sí, o al centre formatiu,
vale?
Sí.
I per una altra part, pues, a vegades els hi crea aquesta ansietat i aquest estressor de que ja
de
ho tenien
tornar
abans, no? Llavors, has d'estar sempre jugant de com estan ells, en quin moment estan, i és important aquest treball també de poder-los acompanyar perquè ells puguin normalitzar-lo el millor possible.
I després, també, en aquest sentit, el que deia la Susana, nosaltres treballem en un entorn de salut mental on l'educació és l'única part sana. És a dir, que és l'únic que els queda de la seva normalitat.
Clar.
Per tant, això és superimportant.
Clar, perquè redueix, no?, una mica com l'impacte de la malaltia, no?
I després una altra feina també que fem, que a veure, els centres i els instituts, doncs, estan molt preocupats per aquests alumnes, perquè són casos que moltes vegades no es donen. És a dir, tot i que hi ha hagut un repunt molt important, doncs no deixen de ser casos que és una part molt important de l'alumnat i que en el retorn al centre moltes vegades tampoc no saben com actuar. Aleshores, nosaltres fem una mica d'intermediaris amb l'equip clínic per a donar les pautes, doncs, per exemple, com ha de ser el retorn d'una nena que té un trastorn de la conducta alimentària, o com ha de ser el retorn d'un alumne, doncs, a lo millor...
Que ha hagut un episodi d'intent autolític, vale? És a dir,
I en aquests casos, no?, perquè els nostres oients i nosaltres ens fem una idea, com seria, doncs, aquest retorn, no?, en aquests dos exemples que heu posat.
Mira, a nosaltres sempre ens agrada parlar, últimament l'hem fet diverses vegades ja, no?, el tema, per exemple, del retorn al centre, de quan moltes vegades això ho fem, és un treball que fem conjuntament, no?,
sí.
És a dir, és una, en el cas de nenes amb, o nens, amb, bàsicament són més nenes, el tema de les conductes alimentàries. Que primer estan a la UCA i després acaben baixant a l'hospital de dia i des de l'hospital de dia reincorporem al centre. Val? Clar, són nenes que necessiten, quan arriben al centre, doncs, per exemple, que no poden fer educació física moltes vegades per indicació mèdica. Doncs aleshores una mica assessores al centre com ho poden organitzar. Que no puguin fer educació física, és a dir, el que tenen elles no poden fer és l'activitat física, però una mica també orientes al centre de com poden fer aquesta àrea. Doncs, per exemple, no poden fer tampoc res per indicació mèdica que tingui a veure amb l'alimentació o la cuina.
Val.
Indica's quines pautes hauríem de fer per a poder supervisar, per exemple, l'esmorzar, o si es queden al menjador.
Molt interessant. I en canvi, el rendiment acadèmic potser d'aquestes alumnes és més brillant, sí. No? Més fàcil.
És meravellós.
No?
I després una cosa que nosaltres incidim molt, que és el llenguatge. Clar, les alumnes amb TCA moltes vegades el tema del com ens referim. Hola, guapa, que bé que et veig. Totes aquestes coses se reinterpreta a l'inrevés, és a dir, clar. Avisem al centre de que hem d'evitar totes les referències a l'aspecte físic, perquè moltes vegades és contraproduent. Una mica guiem els centres.
Però és molt interessant, perquè amb aquest exemple jo crec que s'entén, no?, tant la coordinació que feu al Partaulí amb tot l'equip, no?, de metges, psicòlegs, com després amb tota aquesta tasca, no?, amb els professors i centres educatius. En l'altre exemple també que posàveu, per exemple, què és el que oferiu, no?, quin acompanyament, Susana?
Normalment el que fem és depèn de... Clar, és que cada nen és un món, no?
Sí,
cada...
ja m'imagino.
Llavors, a partir del que l'equip de psiquiatres i psicòlegs recomanen per aquest nen, no? A vegades doncs, hem tingut que adaptar horari, que no vagi totes les hores. A vegades hem tingut que adaptar continguts perquè s'ha sobrepassat, s'ha fet aquí un diagnòstic perquè li ha agobiat, és a dir, la conseqüència ha sigut que ha agobiat molt l'escola i hem vist que al millor li costa més els aprenentatges del que semblava. Llavors, treballem amb l'equip d'orientació i l'EA per poder fer una adaptació curricular perquè quan torni a l'institut no tingui tanta pressió escolar. És a dir, intentem... A partir del que ens... És a dir, són com el fil conductor entre l'equip sí. terapèutic i els centres de les coses que podem veure que poden ajudar aquest nen que ens ha explicat que li agobiaven, no? Llavors, nosaltres amb les famílies no, però, per exemple, amb els centres, doncs, donem les pautes que creiem que aquest nen li ha sofert aquesta ansietat i llavors és el que fem, vale? També creiem que els centres s'han de preparar molt, perquè ha hagut un augment molt gran i jo crec que cada vegada els centres estan molt més preparats o com a mínim s'estan formant per gestionar aquestes emocions i aquestes coses d'aquests nens. Però quan ja tenim un nen, normalment doncs, si veiem que l'estressor ha sigut una cosa o una altra, el que fem és valorar i proporcionar el millor adaptacions, sobretot escolars, perquè ells puguin manegar-ho de més fàcil. A vegades, per exemple, batxillerat hem proposat que redueixin en tres cursos el batxillerat en comptes de dos per treure estressor, adaptacions curriculars, a vegades hem reorientat, perquè a vegades han arribat a batxillerat i s'han agobiat moltíssim, llavors he reorientat a fer un mòdul, és a dir, sempre amb l'equip terapèutic hem intentat buscar una solució, sobretot educativa, perquè treure aquesta estressor, que és el que normalment tenen aquests nens a l'hora de produir aquests episodis.
Clar, és molt interessant. No sé si teniu xifres, perquè, clar, suposo que amb tot aquest acompanyament que feu teniu molts casos d'èxit.
Mira, els casos d'èxit, és a dir, vam fer més o menys, ara t'ho sí. dic una mica de memòria, perquè no ho tinc aquí exactament, però clar, en els últims anys, d'hospital de dia, que és l'última part, que vull dir que en molts casos estem...
El meu és més, a vegades, pim-pam, no? I quan és un cas molt complicat sempre van a l'hospital de dia o altres recursos, no? Clar. És més curt l'estada.
Quan van de la UCA, quan van de la UCA i donen l'alta, els que no tenen centres, que tenen una dificultat, normalment venen a l'hospital de dia i d'hospital de dia intentem gestionar tot aquest assumpte. Normalment passem del 90% d'èxit de retorn al centre amb els alumnes que venen aquí a l'hospital de dia. Val? És a dir, busquem que tothom tingui una sortida educativa, els que no tenen, és a dir, els que tenen, que puguin tornar en les millors garanties.
Exacte. I els que no tenen, m'imagino que els adreceu amb aquesta xarxa que explicàveu, doncs sí, ara m'invento, a un cicle formatiu, perquè potser doncs, no van a l'institut, tenen absentisme, no? També suposo que a conseqüència del seu trastorn, no? I de patir aquesta malaltia, i s'ha de buscar una solució.
I tothom acaba tenint el seu recurs, és a dir, perquè pugui continuar, és a dir, tornar-lo a posar al camí de l'educació, que molts estan fora. Aleshores, intentem revincular-los. I és un treball molt fet amb xarxa, des dels CAPs, els diferents recursos que hi ha al territori.
El treball social.
El treball social i la inspecció d'educació, sobretot, també.
Però avui jo crec que estem demostrant, Ignasi i Susana, que si es fa doncs, aquest treball en xarxa és quan realment es pot donar aquesta ajuda, no? Aquest recurs. És quan funciona, perquè moltes vegades molts d'aquests joves no, s'aparten del sistema i, en canvi, és que necessiten una atenció diferent, més personalitzada.
Sí. En alguns casos, és a dir, nosaltres sempre diem, en alguns casos que han arribat aquí, el fet de poder arribar aquí ha sigut una situació que li ha afavorit la seva vida. Perquè quan surt d'aquí, surt amb el seu recurs educatiu, surt amb el seu lleure estructurat per treball social, surt amb el seu diagnòstic. I veus que en molts casos se n'han sortit endavant i ara ja ho veiem una mica més en perspectiva, doncs ja portem uns anys aquí,
sí,
no?
Sí.
I venen a veure'ns els alumnes i dius, pues molt bé.
Clar, aquesta és la satisfacció, m'imagino, no? Veure que, doncs, sí. Això, que doncs, els heu ajudat doncs, a fer els deures, els exàmens, les proves d'accés, a trobar aquesta sortida i, evidentment, a recuperar-se de la seva malaltia. No volia tancar doncs, aquesta entrevista sense dues preguntes. On és l'aula? On us hem d'imaginar? Com és aquesta escola?
Mira, l'Hospital de Dia és un recurs que hi ha diferents espais, no? Uh-huh. I un és l'aula. Val? Nosaltres sí que és veritat, i això no ho hem dit en cap moment, que nosaltres som docents del Departament d'Ensenyament,
sí.
Però que estem treballant colze a colze amb un equip de psiquiatres, de psicòlegs, de treballadors socials, som un mes aquí. Val? Aleshores, l'educació gairebé és part del tractament, no? ja ho hem dit. I tenim ahir el nostre espai d'aula i és on treballem.
La UCA està una mica més complicat. No té un espai encara gran físic, sí. Vale? Que espero que algun dia ho tingui. I és veritat que utilitzem, doncs, és a dir, a vegades utilitzem la mateixa zona comú on ells, a millor, és el menjador o tal, ho fem servir d'aula. Però sí que és veritat que hi ha un horari superconcret, vale? És a dir, a la UCA està tot molt estructurat, l'horari de l'esmorzar, el dinar, tal, i hi ha unes hores concretes d'aula que ells saben que han de fer aula. Els que tenen, fan un seguiment escolar i tenen feina de l'escola que ja he gestionat amb els centres, fan aquestes, si no, es busquen alternatives, sempre han d'estar com, és a dir, actius perquè mentalment puguin, saps? Sigui l'edat que tinguin, tots passen per en algun moment d'aula. I a la unitat 2 igual, a la UCA 2 passa igual. ho fem en l'espai comú perquè no n'hi ha una aula com al meu hospital, que sí que tenen una aula petita, bueno, petita no, que és bastant gran, una aula per fer que algun dia si fan la unitat, la UCA ben feta, el taulí, doncs és la intenció, que tinguin una aula. Ara mateix és una mica així, sí, però bueno, es fa igualment.
Doncs la veritat és que m'ha semblat molt interessant. Hem de dir als nostres oients que doncs, aquest recurs també doncs, el poden trobar a altres hospitals. Per acabar, em semblava molt important i necessari parlar d'aquesta pandèmia, no? De que realment doncs, s'han incrementat els casos, no? Els trastorns, no només en els joves, sinó també en els adults. Però clar, en el cas dels joves, jo penso, si ja és difícil, no? Doncs aquest retorn a l'aula, clar, suposo que també us heu trobat que quan potser doncs, havíeu fet aquest acompanyament, després els joves estaven confinats. Com heu gestionat tot aquest estrès i tota aquesta incertesa?
Mira, amb la Susana ho hem parlat. La pandèmia ens ha impactat a nosaltres el recurs i a nosaltres educatiu, que sí, donem el tema educatiu molt, ¿vale? Però aquest curs que semblava que era ja l'últim, no? Sí. Que ja s'acabava, tal, sí. ha sigut molt difícil treballar amb el tema dels confinaments. És a dir, molts alumnes, sobretot que els que tenim a hospital de dia, no? que hem de planificar el seu retorn, sí, i tal, doncs ens hem trobat en situació de que vinga, anem a tornar al centre, tal, parlem, doncs el dia que s'ha d'incorporar al centre, el grup confinat. Ala. Vale, doncs torna a l'hospital de dia, quan se desconfina, tornem a provar. Quan anem a provar, ens hem donat alguna situació. No, és que ara està confinat el nen perquè té un contacte amb... Vull dir, ha sigut molt, està sent molt difícil, perquè és que la situació d'aquests casos que necessiten molta continuïtat, sí, molta estabilitat i molta previsibilitat, amb el tema de la pandèmia és tot el contrari. Tot és flexible, res és previsible i tot és canviant.
Jo a la UCA també el que he vist és que abans, jo també vaig arribar abans de la pandèmia, llavors tinc la comparació.
Les visions,
he vist, sí. Exacte, he vist que, clar, ja estan les 24 hores, els moments, per exemple, de pics de pandèmia, sí, han pogut tenir menys visites, això clar, no ha ajudat a que ells puguin recuperar-se. Moltes vegades feia millor doncs, permisos al cap de setmana que puguin anar, ara mateix no es pot fer perquè, clar, no pots sortir de l'hospital i tornar a entrar, llavors això ha afectat moltíssim. Però jo sí que tinc que dir una cosa positiva de la pandèmia que ens ha ajudat, com a mi, jo crec, a nosaltres.
Això és vostre missat, ens hem oblidat prompt.
És que els centres educatius, sí, han prioritzat molt el que són les tecnologies i fer tot molt online. Llavors, jo me'n recordo que quan no hi havia pandèmia, venien amb els seus llibres, no t'havien d'enviar, li havies de fotocopiar, i ara és tot super online i és molt més ràpid que ells. El primer dia que arriben aquí ja poden fer tasques escolars, quan abans millor esperàvem 3 o 4 dies. És molt més ràpid poder fer una videotrucada amb els profes, gestionar-los, tot el drive. És a dir, això sí que és veritat, que és una part positiva, la pandèmia, de que ens hem posat molt al dia, llavors els nens que estaven aquí, que estan com més aïllats, ens ha ajudat a que estiguin molt més a prop del centre. I això és una part positiva que també ha de tenir alguna.
Doncs això també...
D'aquesta ens hem oblidat pront,
Sempre de les coses positives ens oblidem, però també cal posar-les, sí, en valor, i m'ha agradat molt avui doncs, a descobrir doncs, la vostra feina, la vostra tasca, i sobretot això, com heu dit, que l'educació també és part del tractament d'aquests joves. Moltíssimes gràcies per la feina, que vagi molt
a
bé.
A vosaltres.
I per cert, ara que parlàvem de tecnologia, la tecnologia també ens falla, em sembla que avui la connexió a Instagram no acabava de funcionar, però després, com sempre, compartirem doncs, aquesta entrevista, que jo crec que doncs, és molt necessària. Una abraçada i que vagi molt bé. Fins la propera.
A tu, Raquel.